Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem». Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li respongueren: «Concediu-nos que el dia que sereu glorificat puguem seure l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra». Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. Podeu veure el calze que jo veuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» Ells li digueren: «Sí que podem». Jesús els respongué: «És cert, vosaltres veureu el calze que jo veuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat. Però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir, és per a aquells a qui Déu ho ha reservat». Quan els altres ho sentiren, s'indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que en totes les nacions els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així. Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la vida com a preu de rescat per tots». Paraula del Senyor. En l'Evangeli d'avui, també en les altres lectures, crec que podem trobar el centre de l'especificitat del missatge cristià. Jesús no promet una pau beatífica als qui fan meditació una hora al dia. Tampoc promet riqueses ni felicitat en l'amor i en les amistats per qui segueix el camí religiós que se li proposa. Jesús, d'una forma molt realista, ens diu que la vida comporta també el límit, la injustícia, el sofriment, les mancances, les incomprensions, les tensions, les enveges, les gelosies, les mesquineses. I Jesús ens proposa que fem el que ell va fer: no deixar-nos vèncer pel mal, per qualsevol forma que aquest pugui manifestar. En la creu, ens diu Sant Pau, van ser clavades totes les nostres iniquitats, el nostre pecat. Jesús, acceptant tot allò que li venia a sobre, que era fruit d'una història humana moguda no per la llei de l'amor, que és la llei originària que Déu va posar en el nostre cor, sinó fruita d'una història en la qual l'ésser humà ha vist els altres no com a companys de viatge, no com a amics, no com a germans, sinó com a adversaris, fins i tot pitjor, com a enemics. Jesús que es compadeix de les nostres febleses, perquè igual que nosaltres ha estat provat en tot, encara que sense pecar, com ens diu l'autor de la carta als Hebreus, Jesús fa possible que nosaltres, en aquesta història que continuem fent, marcada profundament pel pecat, per la mesquinesa humana dels altres i també per la nostra, ens fa capaços de poder començar a tastar la felicitat que tindrem per sempre, la benaurança sense cap ombra del cel. Veiem en l'Evangeli, en aquells que estaven més a prop de Jesús, que ja havien compartit un bon tros de camí, que tot i haver vist el que Jesús havia fet, els miracles, haver-los sentit, i sobretot haver vist el seu estil amorós, continuaven amb una mentalitat mundana. L'Evangeli segons Sant Marc, que és el primer, el més antic, com sabeu, escrit una mica abans de l'any 70, els experts en Bíblia, doncs, consideren que és l'Evangeli que més pot reflectir la predicació de Sant Pere. Perquè Marc, Joan Marc, com bé anomenat en els Fets dels Apòstols, era el seu fill estimat. És a dir, era un seu deixeble, o fins i tot potser era el seu fill físic, perquè estava casat. Sigui com sigui, el lligam era molt fort. I és ell que escriu tot allò que va passar també entre aquest primer grup. I en aquest primer grup veiem que els dos germanets, bé, Joan, que probablement era el més jove i que tenia un lligam molt fort amb Jesús, com veiem a l'Evangeli segons Sant Joan, que s'anomena ell mateix el deixeble que Jesús estimava, doncs bé, aquests dos ja es veuen a la capital, a Jerusalem, fent de primers ministres de Jesús el rei. Tot el contrari del que Jesús els estava dient, pel que els estava preparant. Què ens diu això a nosaltres? Estiguem atents, perquè també nosaltres estem fets de la mateixa pasta i fàcilment ens podem deixar enganyar per la mentalitat corrent. La felicitat no la trobarem en pujar més amunt a l'escala social, sinó la que la trobarem a la mesura que nosaltres, per amor, lliurement ens abaixarem per amor dels germans. Com més gaudim interiorment de la possibilitat de ser útils per als altres, d'alleugerir els pesos dels altres, de fer la nostra part perquè aquells que tenim a prop siguin una mica més feliços, llavors sí que podrem començar a tastar nosaltres mateixos què vol dir ser lliure interiorment, què vol dir ser feliç independentment de les circumstàncies externes. La primera lectura ens parlava d'aquest sofriment atroç que hauria de patir aquest servidor de Déu. Doncs bé, cadascú de nosaltres, si en aquest camí de creu de Jesús, podem arribar a aquella plenitud de glòria que Jesús, mort i ressuscitat, expressa. Recordem-ho i diguem-ho una vegada i una altra. Déu no envia el sofriment. Déu no ens vol fer patir. Déu no ens posa a prova. Déu ha volgut aquest context de llibertat i d'autonomia del món perquè nosaltres puguem responsablement fer un camí de creixement cap a la plenitud de l'amor. I quan el sofriment es presenta, quan la creu l'hem d'abraçar, és quan el Pare és més a prop, quan el Fill viu en la nostra carn i continua patint la seva passió, i l'esperit d'amor surt de nosaltres cap a l'entorn que tenim, cap a aquella humanitat a la que estem cridada a donar aquesta llum de Déu de l'amor. Aquesta setmana, com sabeu, doncs, jo he viscut aquesta experiència molt profunda que és molt difícil d'explicar en paraules amb la meva mare, acompanyant-la a les seves darreres 72 hores de vida. I especialment, doncs, ja la nit, ja a partir de les 7, quan ja els altres germans o nets que venien durant el dia per estar-hi marxaven, i fins l'endemà, cap a les 10, doncs, hi era jo allà al seu costat, al llit de matrimoni, ocupant el lloc del meu pare i agafant-li la mà, o més ben dit, deixant que ella me l'agafés. I que, per tant, doncs, aquesta única manera que tenia de dir-me compto amb tu, me la pogués expressar. Una dona triturada pel sofriment en aquest any, que, com molts altres, res d'especial per l'edat, ha anat perdent-ho tot, justament des de fa un any. Ha mort un 16 d'octubre i va caure el 14 d'octubre de l'any passat. I d'allà anar perdent la capacitat de caminar, de moure les articulacions, per tant, després de poder utilitzar les mans, els braços, de menjar, d'expressar amb la cara els seus sentiments i al final ja fins i tot de parlar o de poder expressar amb el moviment dels ulls el que volia dir. Però encara aquest dimarts passat, quan vaig celebrar la darrera missa amb ella, no va perdre mai aquella capacitat interior d'adherir. I l'últim cop, doncs, en aquesta Eucaristia que vaig celebrar a la seva habitació, amb ella estirada al llit, i llavors li vaig fer veure una miqueta de la sang de Crist amb un trosset molt petit del pa consagrat. Va ser aquell moment en el qual, de forma sacramental per a mi, va expressar el que ella ha viscut durant tota la vida, des que amb 6 anys va perdre el pare per malaltia durant la Guerra Civil, va haver de viure en condicions molt precàries i ser el pal de paller de la família, amb la mare malalta i dos germans més petits. A partir dels 20 anys, quan es casa, fer-se càrrec de la sogra encara molt més malalta, perquè hi vivia amb ella, va anar a viure a casa del meu pare, de la meva sogra, amb dos germans més petits que hi eren, i llavors vam anar venint tots 7, i tantes situacions diferents que ha hagut de superar amb l'esperit de Déu. 3 dies després de la meva ordenació, érem a Lourdes i vam celebrar l'Eucaristia a les 8 del matí. Plovia, era un 20 de novembre, 19-20 de novembre, ara fa 20 anys. I després va voler explicar en aquest grup que hi havia, doncs, alguns japonesos que havien vingut des del Japó per poder ser presents a la meva ordenació i alguns familiars que havien volgut acompanyar aquest grup de japonesos que aprofitaven almenys el viatge a Europa i feien un petit pelegrinatge a Lourdes, a Xavier i després a Montserrat. La meva mare en aquell moment em va explicar i ens va explicar a tots, jo vaig haver de traduir-la del català al japonès en aquesta ocasió, que quan tenia 24 anys, 24, 25, 24, havia anat a Lourdes amb el meu pare, amb la seva sogra, la meva àvia, la mare del meu pare, molt malalta, i ja tenia 2 fills. I ja deia, prou, jo fins aquí arribo, no tinc més forces. I davant d'aquesta imatge de la Mare Déu de Lourdes va dir, no, Déu, Nostre Senyor, els que tu vulguis. I li va dir a la Mare de Déu, però tu m'has d'ajudar. I després en van venir altres 5. I va acabar dient, però la Mare de Déu me n'ha agafat un. Es referia a mi, en el més bon sentit de la paraula. Com a mare, sabia que una altra mare em posava al servei del fill, del seu fill. Que puguem, tots, a través de les circumstàncies personals i familiars que ens toca viure, fer a fons aquest camí de creu i de glòria, de sofriment i de benaurança, de foscor i de llum, que és el camí de Jesús.